Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Ens trobem en aquests moments amb en Jaume Pla, en Víctor Alexandre i l'Eduard Jané a l'estudi 1, Ramon Bernils, de Cugat.cat. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
És divendres, tenim el cap de setmana per davant i, a més, estem celebrant ja el Carnaval. Ahir vam tenir el primer acte d'inici. El Gall del Panell va baixar del cimbori del monestir i va obrir el Carnaval amb un pregó que va servir per carregar contra la classe política, les injustícies, la crisi i la situació de les entitats locals, entre altres. Un pregó que, si volen escoltar, poden anar a la web de Cugat.cat, on, clicant en el vídeo que hem fet especial, podran sentir tot el pregó amb les imatges d'aquest seguici. Un seguici que va anar pels carrers del centre, va finalitzar la plaça de la Vila i va servir perquè, atenció, el Gall prengués el poder a l'alcaldessa, metafòricament, i donés la benvinguda a 4 dies de disbauxa.
Un gall que...
Preciós.
Un gall preciós, inacabat.
Inacabat, no, també?
Ah, inacabat, encara, o sigui, encara li falta una mica del cap. Jo per això, m'imagino que per això va fer aquell tipus de discurs, perquè com que li faltava una mica del cap, doncs se li embanava, li faltava alguna cosa. Bueno, el gall que seria el Carnestoltes del riu dels Pocasoltes, doncs, com ha de ser, jo tinc, explicaré una anècdota personal, el meu net petit, doncs, quan va sentir el discurs, que per ser amb la veu de l'eximi Joan Berlanga...
Casualitats, perquè el gall té la seva veu pròpia.
Té la seva veu pròpia, però a mi em va sonar molt Joan Berlanga, i el meu net petit va dir, diu, aquest gall té la boca molt bruta.
De dir paraulotes, vols dir, en aquest sentit.
Perquè ell a casa seva, quan algú, com és natural i que és normal, se li escapa alguna cosa, que ara, per exemple, per la ràdio jo no diré, doncs ell sempre diu, això no es diu. Si ho tinc molt clar, fins al dia que ho digui ell, i aleshores ja deixarà.
És que és veritat, perquè els nens moltes vegades els diuen, això no es diu, i després escolten com els mateixos pares que els diuen que això no es diu, ho diuen.
Prediquen sense l'exemple, que és el pitjor.
Aleshores, el primer que els fa el retret és el nen, perquè, escolta,
ell va dir, diu, un renec. Diu, aquest gall, diu, té la boca molt bruta.
Clar.
Perquè deia coses fortes. O
bé, doncs, allò típic de dir, doncs, arribaré fins a l'Ajuntament i seré el vostre...
Aquella frase que va dir el...
Amo. El vostre...
Ah, la va dir Pep Guardiola en una roda de premsa, aquesta.
Sí, ja ho sé.
No, van carregar contra elements habituals, els polítics, que vaja, això és un clàssic en tots aquests pregons, la manca d'espai per a les entitats, aquest projecte de Museu de les Matemàtiques, que representa que algun dia tindrem la casa Jaume Andreu, on ara hi ha la policia local, quan es traslladi doncs començarà aquest projecte, i altres elements smart d'aquesta Smart City, que és Sant Cugat. Smart City, perquè no sàpiga, vol dir ciutat intel·ligent. Fem servir aquests elements anglesos.
Sí, un dels nostres promotors de la Smart City en aquest moment ja ha pujat de categoria i estava present a la inauguració del Mobile World.
Sortia a la Telenotícies.
Sí.
Jordi Puigneró, dieu,
sí,
no?
Sí, exactament, estava allà a primera fila del dia de la inauguració, vol dir que anem projectant. Si la Smart City català, o sigui, si tota Catalunya es converteix en una Smart Nation.
Smart Nation.
Doncs i tal, doncs mira.
Jordi Puigneró, que és director general de Telecomunicacions i Societat del Coneixement i també regidor de Relacions Institucionals a l'Ajuntament.
Quin èxit.
85.000 persones.
Molt, eh?
Sí.
Això que hi havia representació de Sant Cugat bastant...
Sí, sis empreses de Sant Cugat. Van parlar amb elles i estaven molt contentes. Algunes d'elles anaven amb el Paraigua d'Acció, que és un departament de la Generalitat que serveix per fer promoció de les empreses, i aleshores dintre d'aquest paraigua van poder tenir un espai, i els hotels estaven plens a vessar i els serveis de taxis anaven molt buscats, perquè els taxistes el que fan és agafar els congressistes, sobretot a primera hora del matí, i portar-los al congrés.
Va dir el nostre excompany de tertúlia,
en Jordi Mussol, que va aparèixer també al vídeo, exacte.
Sí, el Mussol, que aquests dies estava en tota la seva nova flota, doncs havia d'estar actuant contínuament, no?
És que en Jordi Mussol dona molt bona imatge, perquè els vehicles que ell toca, diguéssim, estan molt ben preparats, molt ben equipats tecnològicament, i per un certamen d'aquesta magnitud, en què ve gent doncs, que ve per feina, i el que troba en el taxi és una perllongació d'allò que ha deixat enrere quan surt del Congrés o quan hi va, és a dir, que el desplaçament, que a vegades són una mica llargs, perquè no tothom es pot allotjar a la Barcelona ciutat, alguns s'allotjaven precisament a Sant Cugat,
sí.
I en tot aquest camí, fins que arribes, i a més d'arribar al centre i tot això costa molt, aquesta mitja hora, en un taxi equipat tecnològicament, doncs aquella persona va treballant, pot anar fent feina si vol, oi? Està molt bé.
Pel mateix preu, a més.
Clar, si val igual.
No, que no són serveis pels quals hagis de pagar, sinó que dintre del preu de la carrera
És el valor afegit del taxi, del vehicle en qüestió.
Penso que ell ha fet una actualització molt d'acord amb el temps, o sigui que s'ha situat exactament en el temps i ha fet exacte el que deies tu, i no únicament això, sinó que la gent que habitualment pot agafar aquest tipus de servei, doncs aeroport, doncs Sant Cugat aeroport, o Barcelona, és igual, doncs segurament és un tipus de gent que ho fa servir d'una forma constant. No?
I de pas el Jordi Mossoi, de pas els explica, per si algú no ho sap, que aquest país es diu Catalunya.
Sí, sí,
no,
sí.
Però és que a més...
Podem donar fe que és un portaveu de la causa. Sí, sí. Això,
jo puc donar fe també que res del vol, però l'he utilitzat un parell de vegades per anar al port i a l'aeroport. I ja he telefonat a la central, una central pròpia que tenen, i no ha vingut mai el Jordi Mossoi. Sempre dic que soc molt amic seu. Ha vingut un dia un germà seu i un altre dia un altre noi que està en l'equip. I realment el servei és perfecte. El tarif és la mateixa, però el confort, l'atenció, l'educació, i a més tots parlen idiomes perfectament. Vull dir que dona gust, no? I inclús favoreix això a l'imatge de la flota de Sant Cugat, no?
I tant.
Sí. Una de les coses, una de les característiques de que cridava l'atenció de l'edició d'enguany és que, per exemple, hi havia el pavelló de Catalunya, que era discret, dintre de la discreció de la resta de pavellons, en el sentit que, o de no sé com dir-ho, la paraula tècnica, no? Però bé, on estaven agrupats, diguéssim, doncs bé, hi havia un, simplement es veia un puntcat, però aquest era gran, però no hi havia ni banderes ni coses, vull dir, era discret, però en definitiva com altres països, com hi havia Israel també, era discret. Només hi havia un país que cridava l'atenció i que estava ple de banderes i banderes i banderes, que semblava allò doncs que fos un festival de no sé què, que era Espanya. Sí. Cridava l'atenció. Espanyoles.
Però la mateixa bandera en diferents posicions.
Sí, no, fins i tot il·luminades.
Yeah.
És a dir, il·luminades per dins. Era tot una exaltació de nacionalisme...
De no nacionalistes, no?
Sí, exacte, sí. Jo en dic nacional no nacionalistes. I cridava, destacava en relació a la resta del món, perquè la resta del món no anava a fer res més que feina, no? I allà hi havia una exhibició de nacionalisme espanyol que... Era una mica esperpèntic, Vull dir que desentonava la gent allà a mirar, s'ho mirava com volent dir, va, fer això. Perquè no lligava amb res, no lligava amb res. I, home, segons qui ho faci, a vegades penses, mira, clar, si ho fa als Estats Units, oi, doncs és un gegant. Però quan ho fa algú que ha de ser pràcticament rescatat, oi, crida més. Vull dir, aquesta manca d'humilitat...
Però tu no vas veure... Ja ve que el Víctor no va veure el ple d'això, el Parlament.
No ho vaig veure.
Acaba de dir que un país que està a punt de ser rescatat i estem pujant com amb un coet cap amunt, dius, Víctor, però no estàs a l'actualitat, per favor. No pot ser això, no pot ser.
No, és veritat.
Jo, a mi, d'aquesta setmana, us haig de dir que hi ha una notícia que m'ha omplert de satisfacció i de lògic, encara estic tremolant, i és que és la concessió de la... Sí, sí, la concessió de Santa Teresa de Jesús.
Ah, sí.
Del
com ha sigut això? Jo ho he llegit per sobre, però no ho entenc.
Ara busco exactament.
No ho entenc, en ple segle XXI. No.
Concedit,
a veure, doncs, què ha passat?
Bueno, el Ministeri, o sigui, el Ministeri d'Interior, hi ha concedit una medalla.
A Santa Teresa
de Jesús, sí.
De l'amor per no sé què.
Ara us dic exactament.
A veure,
a mi em va agradar perquè vaig pensar, dic que això és que equivocadament hi ha hagut un error amb, amb un problema del, del periodista que ho, sí. que ho va fer i ha agafat, no sé, s'ha anat, doncs, no sé, al 1600 i pico sí. i pum, de cop i volta havia sortit la notícia i va publicada, no? Sí. Perquè és un veritable retrocés, o sigui, és una tornada als orígens.
A la Verge...
A veure...
Faré la traducció perquè heu trobat la notícia en castellà. De la Nostra Senyora Maria Santíssima de l'Amor.
Exacte.
I li van donar la més alta condecoració del Cos Nacional Espanyol de Policia.
Exacte.
Que és la medalla d'or al mèrit policial.
Però quina entitat li va donar això?
El Ministeri de l'Interior,
el
senyor Jorge Fernández.
Molt ben dies.
Sí, el va atorgar ell mateix, no?
Sí, i tant.
Sí.
Que no sé com va això, es presenta la Verge al concurs o com... No, perquè
jo...
va,
no, ara no, ara no fem conya de coses.
No faig conya.
Jo estic convençut, perquè jo he tingut aquest tipus de tipus de coses, m'han passat a la vida, i jo estic convençut que en Fernández Díaz estava assegut al seu despatx, tranquil·lament, amb la bandera darrere, aquesta bandera que deies tu, Víctor, estava assegut, i de cop i volta devia entrar una espècie d'il·luminació, un raig celestial que devia caure sobre...
Il·luminació divina, eh?
Divina.
Sí. No, no.
Home, clar.
No, pot ser...
No. Focus. No. Home, això és el Goya i totes aquestes coses. No. I bum, i va dir, li haig de donar a Virgen aquesta. Sí. Ho va veure clar. Sí. Perquè, entre altres coses, ell havia de demanar ajuda per el que està passant, que les famílies no es parlen i aquestes coses, a Catalunya, a Barcelona sobretot, a casa seva, i clar, la il·luminació aquesta li va dir, si dono que la Verge actual es posarà al costat de la senyora aquesta d'UPD, i seran dues forces fantàstiques que aniran a solucionar el problema del país que necessitem. Aquesta senyora, la Rosa Díez, és una mica Joana d'Arc, eh?
Sí, eh?
Ho veieu de la Joana d'Arc, que munta el cavall i, amb 17 anyets i fa totes aquelles coses i descobreix el qui és el d'Orleans i tot això? Pues jo aquesta dona la veig una mica així, eh? O sigui que hem de seguir els passos de la Rosa Díez, que ens pot portar glòries pel país.
Ara que ho dius m'hi fixaré, perquè no? No l'associava amb la Joana d'Arc.
Si muntés amb un cavall i traguessin doncs aquelles ulleres que porta, jo la veig clavada, no?
Ara, això del Fernández Díaz, de totes maneres, és tan esperpèntic que no s'ha publicat enlloc. Perquè...
Sí, que s'ha publicat.
Però clar, a veure, una cosa. Tu ets periodista i has d'escriure una mica de l'actualitat i tens un espai reduït, això tampoc, a veure, com l'anècdota, la gracieta i tal.
És tan esperpèntic.
Jo dic perquè això, el carnaval...
No es pot publicar, això.
El carnaval que deia el Pep, doncs penso que tot això forma una mica part d'aquesta setmana, doncs... O sigui, el Rick Carnestoltes volta a tot arreu, a llocs insospitats, i arriba a fer coses com aquesta. Com, per exemple, el dit d'en Millo. El dit d'en Millo, aquesta setmana també en el Parlament.
Sí, sí, sí.
Clar, i tenia que aixecar dos ditets, em vaig aixecar un.
És que s'està fent gran.
I llavors tu penses, a veure, un moment, aquí hi ha, sembla que són 14 del PP, no?
Sí. Bueno,
i llavors esperen que hi hagi un, que és el portaveu, que aixequi el dit.
Aquest és el capdavanter.
Fixa-t'hi bé, davant d'una votació que és inequívocament no, per part seva, automàticament diuen sí,
però deien
seguint
que,
el dit.
Deien que era el subconscient, això, eh?
Bueno, però escolta'm,
sí, sí,
a veure, quan aquests diputats que van aixecar, que van pulsar equivocadament perquè el dit s'havia equivocat, cobren el seu sou cada mes?
És que, a veure, una cosa...
Per què el cobren el seu... Jo em pregunto, per què el cobren el seu sou? Que el cobri el que aixeca el dit?
Per estar pendents dels dits del millor.
No, o fem vot ponderat, que només hi vagi un, i voti pels 13 o 14 o 15 o 34 o 150 que pugui haver-hi, però...
I no cal pagar tan sou.
Però, de veritat, què vol dir? Que no estan escoltant els que estan votant?
No, això que vull dir.
No, és que és una gravetat. Per exemple, parlant del debat de l'Estat General, o com li vulguin dir a Madrid l'altre dia...
De la nació vecina.
És molt curiós veure com hi ha diaris d'aquí que parlen del debat de l'Estat de la Nació, per exemple, i altres que parlen del debat de política general, eh? Vull dir que fa gràcia seguir-ho.
També es deia a vegades el debat de l'Estat de l'Estat.
De l'Estat de l'Estat,
sí.
No, i veure com acabava el diàleg entre PP i PSOE, i quan acabava, tots els diputats d'aquestes formacions, gairebé tots marxaven, no? I quedaven allà els, re, els quatre, no? Els partidets.
I,
no?
És, i és el ple.
Sí, sí, és el ple, és el ple.
Clar, perquè això, a vegades s'entén, dius, escolti'm, és que aquest senyor, aquell altre, formen part de la comissió X, de la no sé què, no sé què, i tenen feina. Bé, bueno, suposar que tenen feina, però en el ple, o sigui, als Estats Units, quan fan el discurs de l'estat de la nació, el president i tal, ja no es mou ningú.
Però és que em sembla que...
No es mou ningú!
És que em sembla que als Estats Units està prohibit, eh?
Per això et
diria... Que, com es pot tolerar això? Per que això la gent se'n vagin...
Que no es mou ningú, perquè altres vegades sí, però just aquest moment, home, però aquests dos dies, que són els, teòricament els principals... Hi ha dos dies, no? Un seria aquest i l'altre seria quan es presenten els pressupostos. Pressupostos de l'estat per aprovar. Doncs, en aquests dos moments és impossible, és,
però,
no pot
però
ser
el president no els hi pot cridar l'atenció i demanar-los que es quedin.
I tant, però si el primer que marxa és el president que deixa
no, no, el president del Parlament no,
sí,
no.
Sí, el president ah, del Parlament aquest també marxa.
Ah, sí.
Llavors es queda la segona i la segona vota que no amb el Rovis Garadón. Escolteu, és un carnaval això.
Sí, jo crec que és això també, que deia el Jaume, una mica treix el pensament. A vegades són, hi ha persones que tenen, clar, hi ha moments que un té un lapsus lingua, que el pensament li fa dir una cosa que en realitat no és allò el que volia dir, però sí allò que realment pensava, oi? I en aquest cas, jo crec que també cal ser molt, molt, vaja, no sé, cal estar molt fora d'aquest món per no adonar-se que aquest vot sistemàtic contra Catalunya per part del Partit Popular doncs no té cap fonamentació racional que no sigui doncs, un profund autoodi. I la consciència que estàs votant en contra del teu país és manifesta. I aleshores és molt normal que en un sí absolutament lògic doncs, et surti el sí quan en realitat saps que has de dir no. Sobretot venint d'algú precisament, no?, que ha fet un recorregut, oi?, per tot el ventall parlamentari, com és el senyor Millo, sempre oferint-se el millor posta una mica. Un senyor que ve d'Unió, passa per trucar a la porta d'Esquerra i que finalment va parar al Partit Popular. És a dir, un senyor que diu que és de dretes, que després truca a la porta de l'esquerra independentista i que de l'esquerra independentista se'n va a la dreta espanyolista. Clar, quan fas això, perquè a veure, un partit no és un manual a carta on tu dius, escolti, a veure, què tenen, que jo m'agafaré el que tenen és un partit d'uns principis, en principi ha de tenir uns principis inequívocs, una ideologia determinada, la que sigui, i en principi ha de ser lleial a la seva ideologia i ser conseqüent. I clar, si tu passes per partits que estan són antagònics ideològicament parlant, vol dir que tu la ideologia primera no en tens o la teva ideologia és una altra, vull dir, passa per la via material i que l'únic que t'interessa doncs és
cobrar d'un partit,
viure de la política en aquest cas, oi? Viure de la política. Home, això a mi no em sembla ètic, no em sembla ètic. Crec que aquest tipus de polític fa mal a la resta de polítics que són honestos. I els mateixos polítics honestos haurien de rebutjar aquesta mena de personatges i els partits no els haurien d'admetre. No els haurien d'admetre.
Però a partir d'això, el Tribunal Constitucional, el president, ja veus qui és, no? Tampoc no l'haurien d'admetre, l'han denunciat i el reafirmen. I aquest senyor continuava pagant la quota del partit i a sobre té un llibre amb unes declaracions que ha fet, amb unes referències contra Catalunya claríssimes, eh?
Una cosa és estar en un partit i passar-te a un altre que tothom, perquè a veure, hi ha evolucions personals n'hi ha, per descomptat, no? I algunes molt benvingudes siguin, però una cosa és estar, ja que hi hagi un matís, un cert matís, i l'altra és passar d'una punta a l'altra, que no té res a veure, perquè entenc que algú que estigui a Convergència pugui passar a Esquerra o a l'inrevés, perquè hi ha uns vincles determinats. Passar d'Unió a Esquerra Republicana i d'Esquerra Republicana a anar al PP no s'explica racionalment, només s'explica per ambició, sobretot quan la persona en qüestió no diu d'entrar a Esquerra com a militant? De dir, escolta, que m'acceptaríeu? Ah, bueno,
no, 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 jo volia ser... No, no, dius, volia estar un càrrec al Parlament.
Jo vull ser diputat.
Sí, sí.
Ah, val, per tant, tu vols abastar el cel amb una mà. No, això, home, a mi em sembla que no...
Parlant de moviments de partits polítics, avui l'Ara, en portada, explica que hi ha una OPA de Junqueras als crítics del PSC. Esquerra Republicana negocia que Ernest Maragall, recordi, Nova Esquerra Catalana, un partit que va sorgir d'una sessió del PSC, vagi de dos a les europees, i Toni Comín, que també és socialista, en un lloc rellevant mentre manté la porta oberta a més socialistes díscols, entre ells, per exemple, Montserrat Tura. Ahir, Toni Comín, per cert, que és professor de SADEC i Sant Cugat, no dic detalls locals.
Ahir sembla, no sé si era ahir o abans d'ahir, que estava el Toni Comín a la tertúlia de RAC1 i va comentar una mica aquesta i ell va dir que no, en principi que no.
Que no?
Tampoc va dir d'una manera taxativa que no. No va ser una negativa total, no? Però no va acabar de definir, tot i que sembla... Doncs,
però és una primera impressió, no?
Sí, sí. Sí. Jo em sembla, Pep, que de totes maneres anem parlant de Carnaval, o sigui, seguim...
No, ho barregem tot aquí.
El que anem dient... No, però
no, això està dintre del marc.
Està dintre del marc de l'actitud, o sigui, clar, a mi m'agradaria realment que el Carnaval, que quan va començar, doncs era... precisament intentant anar contra doncs, l'estat quo i contra el poder constituït i durant uns dies doncs, fer coses que no eren acceptades i que no eren considerades com a bones o com a ajustades doncs, al sistema d'educació, doncs, trencar la moral, no sé què, doncs a l'hora de la veritat doncs, veus que això potser és al revés. Potser el que passa és que vivim tot l'any dins del Carnaval. I quan arriba el Carnaval, llavors precisament és quan les coses es posen sèries, perquè clar, si tu analitzes l'últim any, si agafem des de Carnaval a Carnaval, podríem dir des de l'any passat fins ara, i tu fas una anàlisi, agafes les hemeroteques o agafes doncs, el YouTube o agafes el Google, que això és fantàstic i... Per cert, que però... hi ha algú que ha pagat aquest senyor que va venir. Jo ara faig un salt mortal en l'aire. El Mark Zuckerberg aquest, realment, quan el veus, penses com ha canviat el tema dels directius. L'altre dia hi havia un comentari molt curiós que deia, diu fixeu-vos, diu que els caps, o sigui, per exemple, aquest cas del Mark Zuckerberg o l'altre, el Jean Cohen aquell, diu... tots van amb texans, samarreta i tal, diu, i els que van amb corbata i traje són els treballadors. O sigui, per comptes de ser... Comptes dels directius que anaven amb corbata i amb un vestit doncs, de negre i tal, diu, ara és al revés, diu, els caps van canviar. Amb texans i en canvi...
Li han pagat una milionada... de l'empresa i n'hi ha 50, només té 50 empleats i cobraran també una milionada i d'un d'aquests 50 és català.
Sí, sí.
És català sí, i, esclar, sí. Diu que ara li faran entrevistes sí, i el trobaran, però aquest home doncs, ja li han arreglat la vida.
Aquest home, el que convé és que ha vingut aquí, diu que li ha agradat molt Barcelona i s'ha anat a més, que li van programar un viatge cap a Girona
sí.
I doncs, li van portar el call jueu, perquè ell, l'ascendència jueva, i diu que està molt content.
O sigui
que,
ha parlat si aquest, molt bé de Catalunya.
Si aquest fa algun tipus d'inversió, doncs sí. anirà fantàstic. Ara, no sé si té clar això de Catalunya o no té clar, això ja és diferent, eh? Això no hi entro.
Ja l'explicaran, però ja ho veurà. Però una cosa que sí que és veritat, això, però això és molt nord-americà, això que deies de la manera de vestir, és molt nord-americà. De fet, ja fa molts, però molts anys, molts, com 40 anys, o sigui que bé, aquí teníem la imatge de l'executiu i de la gent molt encorbatat i amb la camisa i l'americana, i als Estats Units això no funcionava. Jo me'n recordo que, a més, quan al principi el meu sogre... havia hagut de viatjar als Estats Units per negocis i coses i ell era un home, bé, d'aquí diguéssim, la corbata, l'americana i tot això i li cridava l'atenció que tots els executius i altres directius amb què es trobava i a les empreses amb qui havia de parlar tothom anava amb texans i bambes i tot això i l'important era la feina, escolta deixa't d'uniformes i si ets bo treballant ves com vulguis, dintre d'un ordre, naturalment però estàvem parlant no de... Vull dir, estem parlant dels directius I aquí encara hi havia qui, no sé si era una cosa d'aquí o molt més europea.
Europea.
Potser, no ho sé.
Europea, no sé. Sí. Sí, sí, perquè a Alemanya o a França, no sé, també, també. Cosa Itàlia, És a Itàlia, que a vegades podem pensar que sigui més informal en segons quins moments, però jo, la meva experiència en llocs de feina professionals era... El que passa que sí que és veritat que llavors hi havia aquell canvi típic que durant el dia tu podies estar en una fira amb una gent i tots encobretats i tal, i quan es trobava per sopar després de la nit, això clar. Desapareixia, sí, i hi ha tota una altra cosa, i la gent anava, doncs, allò que en dèiem informal, que en fi, per entendre'ns. Però és jo pensava, veia aquesta imatge i pensava primer en la joventut, per una part, no? Perquè evidentment és una persona que ha arribat a un nivell determinat de poder econòmic, de poder, no? I tecnològic important, amb uns anys de joventut insultant quasi per segons qui, no? I en canvi a tot el demés. Però jo penso que això és general, perquè el que es dona, si tu veies la gent que circulava doncs per la fira aquesta, doncs hi havia un percentatge altíssim de gent molt jove, molt jove, o amb un aire molt jove, en qualsevol cas, no? Això és evident.
És que com que justament estem parlant de l'alta tecnologia, d'aquesta tecnologia, i això és un món on els joves s'hi han abocat, clar, la gent que ha excel·lit és molt jove, com aquest Zuckerberg, que ara ja no és tan jove, però quan va començar i quan va crear el que va crear era joveníssim.
20 anys.
I per tant, és clar, aquesta gent forma part d'una generació on el vestir és una altra, una manera de vestir, no? I aleshores, clar, el que passa és que han arribat a llocs molt elevats, però amb un tarannà de gent molt jove.
El curiós això és com Bill Gates, per exemple, que va començar una mica exactament uns quants anys abans, doncs ha fet la inversa, o sigui, a mesura que s'han fet grans, ha canviat tal. A sí. Mi, si m'agradaria posar un tema que he llegit avui, que em sembla importantíssim, que és l'última descoberta d'en Joan Massaguer, el doctor Massaguer, als Estats Units, malauradament. Dic, no, a veure, no malauradament l'oferta, sinó que comprovar com hi ha gent com el doctor Massaguer d'una capacitat i d'una importància vital des del punt de vista de la investigació, i que sigui gent que hagi tingut que marxar fora per poder fer la seva investigació.
Però ell està molt aquí, també.
Sí, està molt aquí, però...
Està molt present en un hospital d'aquí,
Sí, està molt present en un hospital d'aquí, Jaume, però amb les últimes rebaixades que ha tingut, ell mateix va tenir que admetre que vindria menys vegades aquí.
D'acord.
O sigui que és lamentable comprovar això. I en canvi penso que els seus... És a dir, aquesta col·laboració que ell llegia des dels Estats Units i Barcelona, o sigui, des de l'Ego de Estat i Barcelona, es veu minvada aquí precisament perquè ha baixat moltíssim els diners públics per aquest tema. En canvi, la seva investigació segueix endavant, i el fet possible, com diu ell, de poder controlar el principi de la metàstasi del càncer, i per tant poder evitar, si s'agafa a temps, la possibilitat de que es produeixi aquest fet, a mi em sembla una, si això efectivament es confirma, em sembla un descobriment excepcional que modificarà radicalment el tractament del càncer, de qualsevol càncer, però sobretot d'aquests que després...
Mama i pulmó.
Sí, que després s'extenen de forma imparable i que arriben a l'home. Però... Sembla genial que sigui així, i penso això, que s'ha de donar, s'ha de projectar, de dir, aquest senyor és un home que ha sortit d'aquí, que va estudiar aquí, que es va preparar aquí, i que després ha de marxar, perquè
però
si no,
això també ho queda, no pot fer-ho. També el que demostra és que el nivell dels especialistes de medicina catalans estan arreu del món, perquè a part d'aquest, agafes una llista i hi ha moltíssims catalans d'altíssim nivell que estan arreu del món. I a més del món de la cultura i del món de l'ensenyança. Vull dir que tenim figures que són gent que es cataloguen d'altíssim nivell.
És que aquest és el drama.
I això és molt bo,
Aquest és el drama, precisament. Això
sí, bueno, però també és una referència importantíssima.
No, sí, justament per això, perquè tens raó, és a dir, perquè la medicina catalana és molt emblemàtica, per descomptat, dintre de l'Estat, per descomptat que ho és, no, puntera, però era un model de qualitat, sí. Però un model de qualitat internacional. I justament per culpa de les retallades, clar, això ha anat minvant espectacularment.
Però el nivell segueix existint, eh?
Bé, perquè hi ha un factor humà, també. Clar, però clar, però el factor humà necessita també un terreny de conreu per fer tot això. També s'ha de dir que els Estats Units no es nodreixen de catalans únicament, sinó no, es nodreixen d'europeus, de cervells europeus.
Tot el món,
sí,
perquè
tot el món.
Ho ha fet sempre als Estats Units, no només en el camp de la medicina, en tots els àmbits de la vida s'ha nodrit d'autèntics genis i talents vinguts d'arreu del món, sobretot d'Europa. Però bé, per això hem d'anar en compte amb les retallades, però clar, no n'hi ha on raja.
Però el nivell hi és, i la capacitat del nivell de la medicina catalana està reconegudíssima.
Jo sense fer el discurs que es pot fer des de molts llocs, el que sí vull dir és que nosaltres, els que estem aquí, suposo que tots plegats estem volent el mateix des del punt de vista nacional, i això no en tinc cap mena de dubte. El que sí m'agradaria és a la vegada tindre la certesa, tindre la seguretat que realment aquest podrà ser un país diferent, perquè a vegades veig segons quin tipus d'actuacions que m'ho fan dubtar, i en aquest cas amb el tema de la sanitat m'ho fa dubtar. I m'ho fa dubtar perquè, això que estic dient probablement és injust i és molt difícil de poder esbrinar tota la veritat. Però la sensació que tinc a vegades quan faig una mica de comparació amb segons on van segons quins diners i on no van segons quins diners, em fa pensar que a vegades les prioritats no són les que donen servei a la ciutadania en general. I per mi les prioritats, les màximes prioritats, en qualsevol país sempre són sanitat i educació. Per mi són les màximes. I a vegades tinc la sensació, insisteixo, no estic segur, no puc dir amb tota seguretat, però tinc la sensació que a vegades no es té en compte del tot, i em sap greu.
Però
i coses com aquestes em saben greu, perquè penso, home, no pot ser. A veure, hi ha una frase dita, no sé per qui, que diu, no es pot posar a la guineu a cuidar les gallines. I això estava dit pel senyor Boi Ruiz.
Ah, exacte.
El senyor Boi Ruiz va ser durant molts anys el president de tota la sanitat privada d'aquest país. I en aquest moment és el conseller de Sanitat. El senyor Boi Ruiz, per tant, coneix perfectament tot el tema i sap perfectament que on pot tocar i on no pot tocar. I veiem al carrer i veiem el que està passant, i en aquest moment hi ha 17.000 persones esperant per poder tenir una atenció sanitària a Catalunya. 17.000 a la llista d'espera. I la llista d'espera
serà llarga. Per ser operades, vols dir?
Per ser operades, sí. Ser tractades. I jo quan vaig a veure segons qui em veig, em diuen unes coses que a mi m'esperveren.
Però tu creus que és culpa del senyor Ruiz, això?
A veure ja. Estic dient que hi ha un senyor que està al cap de la Sanitat Nacional,
sí.
Que coneix perfectament tot això, i la meva sensació és que, mira, en aquest moment a Catalunya hi ha 2,5 milions de persones, 2,5 milions de persones que tenen sanitat privada, com jo, tinc assistència sanitària col·legial.
Sí.
Molt bé. Si en aquest moment hi ha 2,5 milions de persones que tenen assistència sanitària privada i que utilitzen, per tant, molt més, per no dir només, la privada que la pública, vol dir que si demà tothom anés a la sanitat pública, si ara està malament, i com que estic molt d'acord amb el que diu el Víctor, que efectivament el que dius tu, que tenim aquí uns metges, o sigui, que la capacitat de la medicina catalana és molt alta, a sobre m'agradaria que fes molt alta per tothom.
Però malgrat això, jo vull dir la qualitat i el nivell de la gent de la medicina, constantment surten cartes de diferents hospitals públics de pacients que han anat allà i feliciten i agraeixen l'atenció que han tingut malgrat el servei assistencial que té les retallades. Vull dir que la categoria del metge no perd, i la seva capacitat no perd per les retallades. Han de fer més esforç per durar el seu nivell.
Jo no estic dient això.
No ho dic, home, però vull dir que jo, per exemple, tu has dit l'educació. Jo he tingut la sort, i encara ho estic fent, ahir vaig anar-hi, faig uns recitals que en diuen lectures en veu alta a través de la institució a diferents escoles fa 4 anys. I el meu tema és molt maco perquè parlo de guerra, postguerra i exili. Escolta, jo quedo sorprès de les escoles, la capacitat de formació que tenen els mestres amb retallades i amb dificultats i amb problemes, però tenen unes ganes de tirar endavant. Els nanos, ahir vaig anar a un institut del carrer Lleida que es diu Mossèn Cinto, i escolta, vaig donar aquesta lliçó i van dir, és que hi ha nens que no estan tan preparats per escoltar aquest tema, poder que fem dos grups, i en un tema sobre el bestiari, no era la guerra. Bé, vaig dir, home, escolta, jo he actuat amb molta gent, fem-ho junts, vam fer-ho junts. Escolta, i els professors estaven a la classe. Tots els temes que jo tractava de bestiar diferents poetes, els nanos se'ls sabien de memòria. I en els passadís hi havia tots els temes fets a mà, ells, cadascú amb la seva lletra i cadascú amb el seu dibuix, vol dir que havien tingut una preparació. I els nanos ho feien amb una mirada als ulls, amb una alegria, i els professors, escolta, amb les dificultats que tenen, potser han de fer hores extres. Em parlava una professora que està allà, que ja està més hores d'escrivient concertat, perquè fa d'acolliment, allò que va crear l'Ernest Maragall quan era el conseller de Cultura o d'ensenyament. Doncs m'ha vingut una remesa de 12 nanos xinesos que abans d'entrar a la classe els tinc de preparar. Clar. I ho feia la dona amb una... Diu, els nanos són encantadors, i jo m'hi dedico, i estic contenta de que tingui aquesta feina. T'asseguro que surto amb una moral jo d'allà, perquè veig que la gent està preparada i té un nivell però, excel·lent.
Jaume, però Jaume, tu veus aquests nanos, veus aquests mestres, i jo estic, et dic absolutament a tot el que es dic que sí. Aleshores, jo et pregunto, i pregunto, aquesta actitud, aquesta feina, aquesta vocació, aquesta manera d'estar, mereix que en 2 anys hagin baixat el 30% del sou?
Sí, senyor.
Sí? Mereix?
No, esclar que no. Esclar que no,
ah,
i tant.
Ja està, pues, ja estem el que t'estava dient jo.
Si
existeix tot això, i efectivament existeix, això es mereix això, o hauríem de mirar més bé d'on podem fer, del poc que es pot treure...
Sí, però el conseller diu, d'on t'ho trec, això?
Bueno,
d'on t'ho trec, escolta, perquè si ho rebaixo d'una manera dràstica...
Però,
tu saps que en el tercer sector ha rebaixat el 80% del...
Però ja et torno a dir que caldria veure o els diners, aquests pocs diners que tenim, com els repartim de veritat. Perquè a televisió i a la ràdio està passant exactament el mateix.
Sí,
si traguessin a 20 càrrecs...
Sí,
importants
sí,
de la televisió i de la ràdio, que està cobrant una pasta impressionant, no caldria treure a tots els que tenen que treure ni baixar-los el sou.
No, ni baixar el sou.
Estem d'acord?
Sí.
Això passa a Catalunya,
Sí, senyor, sí.
I no és la Catalunya que jo vull.
Escolteu, va, que ens queden 7 minuts. Propostes culturals perquè cap de setmana, a part de celebrar el carnaval, qui vulgui celebrar-lo, diumenge tenim obra de teatre. No?
Sí.
Taula rodona al Casal de Cultura Vall d'Oreig a les 7 de la tarda. Ho dic bé o no?
Tripleta ja, eh?
Sí. Tripleta.
Serà la quarta representació que es fa.
I curiosament, després de diumenge que vam fer-ho a Sant Cugat, han sortit 5 bolos, no?
Ah, sí? On més?
Sí, es farà Cerdanyola,
molt bé.
Rubí, Terrassa,
Santa
Cristina d'Aro, i Bellprat.
I Bellprat i les Lunes.
I
les Lunes.
I el d'això, no? I el casal de Sarrià, no?
Ah, també, i tant.
Ah, sí?
No ho sabia. Ah, sí, home. No, el teatre de Sarrià, que l'han restaurat, ha estat 2 anys tancat.
Sí, per això que...
I és com un Romea,
I
va venir una present de senyora d'allà. Això ho hem de fer allà, oh, i tant.
Això, imagina't.
Amb celebració...
Això és el que hauria de passar amb la majoria de coses que es fan aquí, que hauríem de fer una projecció doncs, comarcal important.
Sí.
Però jo vull dir que avui a la nit tenim una
òpera, no?
Tenim Norma, que és del bencantisme, una obra singular, i sobretot jo us recomano que escolteu la mezzo que fa el paper de Norma, que és la Eugenia Montenegro, que és una idea jove, que va obtenir un premi aquí.
Va sortir d'un concurs,
va,
no?
Va aquí un concurs, bueno, ella ja estava actuant, però que va guanyar un premi, i és una cantant excepcional.
Sí.
O sigui, la recomano de totes.
De cinema alguna cosa que puguem veure, no?
No hi ha res.
Ostres.
No. Jo tinc una... Víctor, no sé si...
Home, la interpretació del Joaquin Phoenix...
Magnífica, com
és
sempre,
un,
no?
És un actor extraordinari.
Però la pel·lícula en si no...
No, la pel·lícula està bé. Sí, sí,
està
sí.
bé, però... Sí. I Gravity?
A mi Gravity...
Que tindrà Òscar, no?
Podria... No ho sé, no ho sé. A mi Gravity no em va agradar. Molta gent l'ha posat pels núvols.
No,
A mi no em va agradar.
A mi em va agruir.
El Her, per continuar amb el Her, a mi m'agradaria que fiqui, és digne d'un col·loqui, eh?
Sí?
Sí. Val la pena...
Perquè és una pel·lícula, per exemple, ara que parlàvem del mòbil i tota la història aquest del Walt, precisament el tema que toques va molt en aquesta línia i Spike Jonze és un director com a mínim interessant, perquè ha fet unes coses que té algunes d'elles
de lo que no fan nou però que encara estan fent. Val la pena seguir recomanant, és Nebraska,
Home, i tant.
Nebraska, home,
i tant.
De les grans pel·lícules últimes, i tant.
Doncs escolta.
Val la pena, és reflexa la vida de la família americana, però del 2013, vull dir que és actualíssima i quedes estupefacte.
Hi ha escenes de Nebraska en què no es diuen, l'escena pot durar 3 minuts i es diuen dues o tres paraules.
Sí.
Però
I a les converses que tenen aquella família.
És que les imatges...
Clar, és que fixa que en plena pel·lícula que estan fent ara, ahir va sortir, suposo que és de la mateixa zona, Atlanta, que la presidenta ha donat un cop de puny perquè, si no, el partit republicà Tea Party...
Arizona.
Aconseguia, bueno, l'Amèrica profunda, no?, aconseguia que els homosexuals no poguessin anar a comprar... O sigui, els comerciants, per un fet, diguem-ne, religiós, neguessin...
Es podien negar,
però tu creus que això es pot fer com a llei? És que ho he trobat tan fort... Bueno, i Nebraska va per aquí,
No sé, tu pregunta-li... Tens el telèfon de Núria Gallardón?
La fan...
Truca-li el millor
de la veritat, però vull dir que jo en ple segle XXI pugui fer-se aquesta llei i es veu que anava tirant endavant, llavors la presidenta va...
Millor en va ser original, no? Nebraska, si pot ser,
com
sempre.
Sí, sempre.
Et dic una cosa,
els verdes,
aquesta no, però aquesta és una pel·lícula que els que vagin a veure en versió original diuen que tenen aquesta dificultat en seguir el subtítol i tal, com que parlen molt poc, els hi va perfecte, no hi ha cap problema.
Sí.
En canvi sentia una veu, la del Bruce Dern, que és una veu extraordinària.
I jo que sóc un romàntic, esclar, quan dius pel·lícules, vaig a les sessions dels dijous de cinema d'autor i ahir vaig anar-hi i l'havia vist, ahir vam veure amb la Laura per tercera vegada, The Last Concert, que és una cosa que és preciosa. Quan més la veus, no, més t'agrada.
L'Eight Quartet, no?
Quartet, perdona.
Sí, l'Eight Quartet.
L'últim concert, sí, però una cosa.
L'altre dia
tan bonica.
Vau publicar aquí a Cugat.cat la notícia que a Cinesa han canviat el dia de l'espectador.
Que ha passat a dimecres.
Que tradicionalment era el dimarts, ara ha passat el dimecres.
Amb aquesta nova fórmula del dia del cinema,
sí.
Fan...
Sí.
Ho ajunta perquè no serien massa dies de preu barat, entenc.
De totes maneres, no sé si el fet de... Jo penso que no pifien perquè...
El que és veritat...
S'entrarà el dimecres i no anirà el dimarts.
El que és veritat és que els dies de preu car estan buits als cinemes i els dies de preu barat estan bastant més planets. Alguna cosa deu ser.
Sí, sí. No, i en canvi, això justifica també que hi hagués una programació de cinema europeu, el cinema Verdi, perquè en aquestes sessions del dijous es feien primer només a la nit, omplien, després van fer més a més a la tarda, omplien, i ara ho fan a les 5, a les 7:30 i a les 10, i jo hi vaig a les 5 i ahir estava gairebé ple, deia que costava omplir, ahir va gairebé ple i a la nit i a la tarda tot venut.
Sí, fins al 15 d'abril l'entrada tindrà un preu de 3,90 euros al cinema Cinesa, que serà el dia aquest del dia del cinema més el dia de l'espectador, i a partir d'aleshores, quan acabi això del dia del cinema, del dimecres al cinema, tornarà a ser el preu normal del dia de l'espectador, que si no vaig equivocat és de 6,80.
Bueno, això de 3,90 són les trampetes, són 4 euros en definitiva.
Sí, bé,
els 10 centimets.
Si no et compres...
Sorolloses crispetes. Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Eduard Gené, Víctor Alexandre i també Joan Pla, moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana. Que vagi bé, bon dia. Igualment.